Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. La Generalitat Valenciana anuncia un paquet d'ajuts per als afectats per l'incendi de l'edifici de València. Gestionarà a través de la finestreta única de l'Ajuntament de la ciutat i anirà dels 6.000 als 10.000 euros. Ho acaba d'anunciar el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
En primer lugar, un primer paquet d'ajudes directes de entre 6.000 i 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo de repente.
I ara mateix, les imatges que ens arriben és la dels bombers entrant ja accedint a l'edifici incendiat a València, només, però poden entrar a les plantes més baixes degut a les altes temperatures de l'estructura. El balanç provisional xifra en 4 les persones mortes, encara sense identificar, i 14 persones desaparegudes. Els 15 ferits ja es troben a aquesta hora fora de perill. És Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
La cifra va a variar. De momento y ahora podemos dar la información y certificar que la Policía Nacional tiene 14 personas que están ilocalizadas. Ahora no se puede entrar en el edificio. Cuando entre la Policía Científica en el edificio se podrán empezar las investigaciones. Unas investigaciones que por otro lado tendremos que dejar que sigan su curso. De momento ahora lo importante es asegurar el edificio.
I d'aquí uns minuts també ha de comparèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha desplaçat fins al barri del Campanar per visitar la zona afectada per l'incendi. Per tant, n'estarem molt pendents de qualsevol novetat. I a aquesta hora ha de començar també la reunió entre la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, a Barcelona, una trobada que es produeix el mateix dia que hem conegut 2 feminicidis, a Olot i Ciudad Real. En el primer cas, l'home s'ha intentat suïcidar i ha acabat morint a l'hospital, i en el feminicidi de Ciudad Real la parella de la dona morta ja ha estat detingut. Durant la trobada s'ha previst que Redondo i Verge comparteixin les polítiques feministes que tots dos departaments aquest any estan aplicant, així com els principals reptes. Algunes de les temàtiques que s'abordaran són l'erradicació de les violències masclistes o el nou servei d'intervenció en crisi que ha posat en marxa el govern. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha refermat el suport que la població ucraïnesa dos anys més tard de l'inici de la invasió per part de Rússia. Ho ha fet en un acte de commemoració al Palau de la Generalitat, des d'on ha acusat Vladimir Putin de perpetuar el terror i des d'on ha assegurat que el govern seguirà destinant recursos per estar al costat d'Ucraïna.
Voldria donar un missatge d'esperança als ucraïnesos i ucraïneses. La democràcia i la llibertat sempre s'acaben imposant. I quan la guerra acabi, i acabi defensant la llibertat d'Ucraïna i la seva independència com a poble, Catalunya continuarà estant al costat d'Ucraïna per contribuir a la reconstrucció del país.
I abans dels esports, una darrera notícia, perquè el Tribunal Superior de Justícia podria encarregar-se de la investigació a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, pel retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya. El magistrat de Barcelona, que instruïa fins ara el cas, veu indicis suficients perquè la causa sigui traslladada al tribunal, ja que considera que aquest retard va ser injustificat i la decisió va ser arbitrària i il·legal. A punt d'enfilar a les 12:06, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredor.
Marcada també per aquest incendi que comentaves a València, i és que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha suspès tota la jornada de futbol i futbol sala d'aquest cap de setmana en solidaritat amb l'incendi del barri de Campanar. Això afecta la tercera federació, la Lliga Nacional Juvenil, la tercera divisió de futbol sala i la resta de futbol i futsal que depèn de la federació. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol ja ha anunciat que totes les competicions estatals tindran un minut de silenci en record a les víctimes. A primera divisió, el València ha sol·licitat l'aplaçament del partit de demà contra el Granada, un Granada que diu que hi dona suport, i la Lliga ha comunicat als clubs que és factible. Per tant, a falta de comunicació oficial, aquest partit serà posposat. Situació calcada al Llevant Andorra de segona divisió, on tots dos equips són partidaris de l'aplaçament. I en bàsquet, el Barça ha renovat Jan Veselý un any més, fins al 2026. El text explica en aquest cas a la web del club que la decisió d'allargar un any més la vinculació ha estat ràpida i fàcil perquè el jugador es troba molt còmode a l'equip i a la ciutat. Veselý ha jugat 129 partits com a blaugrana, sumat 3 títols, una Lliga CB i dues Lligues catalanes. Aquesta temporada s'està convertint en un imprescindible de Grimau, sobretot a l'Eurolliga, on és el jugador amb més punts i millor valoració de tot l'any.
Moltes gràcies, Pol. Com dèiem a l'inici d'aquest butlletí informatiu, ha de comparèixer d'aquí pocs minuts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, desplaçat fins al barri del Campanar per visitar la zona afectada per aquest incendi. Els bombers acaben d'accedir a aquesta hora a l'interior de l'edifici calcinat i busquen possibles víctimes. El balanç provisional xifra en 4 les persones mortes sense identificar encara i 14 desapareguts. Més notícies d'aquí una hora, serà el punt de la una. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:45 del vespre, busquem i xerrem amb àngels. Les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor. Per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:45 del vespre a Ràdio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Ai, la tele que ens va parir, sí, sí. David Vidal, què tal?
Bueno, molt bé, una mica refredat, però bé, bueno, és el que toca, no?
És el que toca.
Avui, eh? Ha canviat la cosa,
hem de tenir una conversa d'ascensor, ara?
Sí, una miqueta sí, perquè d'introducció... A veure, si vols et pregunto què faràs el cap de setmana.
No.
Que segur que a l'audiència li interessa molt
sí,
més.
Sí, vaig al teatre.
Vas al teatre? Bueno, doncs el que acostumes a fer, no hi ha novetats aquest cap de setmana.
Exacte.
Molt bé.
Sí que han baixat les temperatures.
Sí, déu-n'hi-do.
S'ha notat.
S'ha notat moltíssim.
M'he posat
ja,
molt
ja ho veiem, que portes la bufanda de crític.
La bufanda de crític,
com
crítica, ja. Sí.
Pues clar que sí.
En fi, comencem pel semàfor.
Comencem pel semàfor i comencem pel vermell, que aquest sí que és un vermell que crec
vas
que
està... fortíssim avui, eh?
No, però crec que se l'han guanyat a pols, perquè mira que en vam parlar, que ho vam promocionar, que ens feia il·lusió una sèrie sí. d'adolescents a TV3 a veure si recuperàvem l'essència de Merlí.
Correcte.
I ens posen aquest bunyol, que és Jo mai mai. Sí.
Podem dir que les sèries d'adolescents a TV3 des de Merlí, que va funcionar molt i estava molt ben fet, era molt xula, ha anat decaient, és a dir, vam trobar aquella de teatre, no?, la Molière.
Ui, allò era bastant dolent.
Que va
també.
De caure,
sí,
i arriba
sí,
Jo mai mai, i ja...
Jo mai mai, saps? I ja ho acabem d'enfonsar. Crec que es va fer les de l'hoquei, que jo no la vaig veure, però
és
crec
veritat.
Que va tenir bastant bona
sí,
acceptació.
Sí, va funcionar bastant.
Jo no la vaig veure, però, ostres, això de Jo mai mai és terrible. O sigui, mira que la feia dies que em ve que dèiem, hòstia, el Miqui ho fa tot bé, les campanades, sí. presenta bé, canta, no sé què... actuar no és el seu, o almenys aquí no ha trobat el seu punt perquè ho fa fatal, vull dir, és del tot, no te'l creus en cap moment, vull dir, veus el Miqui...
És el Miqui presentador d'Eufòria.
Però el Miqui intentant actuar i actuant malament, o sigui, és un desastre per
complet. Forçadot, eh?
Sí, l'audiència tampoc els acompanya perquè no arriba aquest últim dilluns, no arribava el 12% de
fixa't,
share.
Fixa't.
Si volien recuperar el que va significar Merlí, per descomptat no s'ha fet.
Té a veure.
I no sé, el problema jo crec que han buscat com uns clichés, hi ha un munt de clichés, un munt d'estereotips.
Jo crec que aquí rau el problema de sèrie.
Sí, no? O sigui, vols tenir l'homosexual reprimit, l'homosexual alliberat, el noi racialitzat, la noia una mica mística, la noia una mica tímida, la més fresca...
Absolutament.
O sigui, és com hem anat a buscar cada coseta per tenir una mica de representants de cada cosa...
La noia que s'enamora de la monitora...
Exacte. Llavors, la naturalitat naturalitat no hi és enlloc, la veritat no hi existeix. No sé qui deia aquesta setmana, crec que era el Tirat Rovira en una entrevista, que la televisió el més important és la veritat, no? O sigui,
sí,
al final pots tenir moltes coses, però el que no et pot faltar mai és veritat, i en una ficció l'has de trobar i l'has de recrear d'alguna manera, i en aquesta sèrie no hi és per ningú enlloc.
No? Sí, és que estic molt d'acord amb el que estàs dient.
Vale, doncs mira que
estic
bé.
Molt d'acord. Clar, l'altre dia mirava el darrer capítol que havia sortit, que em sembla que era el tercer.
Sí. I què, Joan? Duríssim, no?
Duríssim. Duríssim,
mira.
Perquè veus nanos de... Què deuen tenir?
Bueno, hi ha algun que el veig més grandet del que li toca fer, no?
Anava aquí, val? Anava aquí. Veus nanos de 15 anys,
sí.
tranquil·lament, intentant fer jocs d'esplai amb unes colònies per nens de 10.
Exacte.
És molt estrany.
És tot molt estrany. No?
És com estrany. A més, em fot... Mira, ho comentava fora de micròfon. Em fot perquè és una sèrie on jo tenia moltes esperances perquè un dels seus guionistes és algú que admiro moltíssim, com el Pompermayer, el Pomper li diuen al món del teatre, el Pompermayer, que és un dels grans directors, un dels grans dramaturgs del món del teatre, venia de fer Amèrica a la Villarroel, que és una obraça. Hosti, no hi ha res de Pompermayer allà.
No.
Jo crec que no hi ha res de Pompermayer, que és un tio molt crític amb lo social, que és un tio que et fa pensar, reflexionar...
No llueix res.
No hi ha reflexió en aquesta sèrie.
No hi ha res.
La mires per passar l'estona.
Per passar l'estona, exacte. I ni això. I ni això, perquè les trames o el que et planteja ja ho has vist mil vegades, i en aquesta ocasió està tot com posat amb calçador, que no acabes d'entendre res del que passa. No, o sigui, és tot tan fàcil, tan obvi, tan... Ostres, no... N'he vist dos, menys que tu. O sigui, estic fent una crítica d'una sèrie sencera
d'haver-ne
vist dos capítols, però és que ja no en veuré més. O sigui, ja n'he tingut prou.
Fins aquí.
Mira que les sèries d'adolescents tenen aquest punt que et vas fent gran i te les segueixes menjant perquè són fàcils, t'entretenen, veus coses fresques,
divertides... Per això últim que dèiem, no? Perquè almenys t'entreté.
Exacte.
I no penses en la realitat de la vida i ja està.
Exacte. Poc transcendents, o sigui, dius, vale, ja està, em va bé.
Però perquè això passi... que és el que deies, que jo trobo que és, està molt bé, tu has de creure.
Tu has de creure. Si no... És que no et creus res del que passa. I hi ha actors que, sincerament, jo també vull pensar que no és un problema tant de l'actor, sinó de la direcció en el paper que els està demanant. Però, ostres, costa moltíssim el Jo mai mai.
Sí. Sí. No puc estar més d'acord.
No la veurem més, un sap greu, sabrem si la segona temporada. Però també em sobta moltíssim, o sigui, era una aposta gran de TV3, perquè fins i tot...
Es va fer molta promo, eh?
El promo, i tenien escrit el llibre de la sèrie, que això dius, espera't una mica si la sèrie et va bé o no, llavors prepara'l i fes que la gent... Jo aquest llibre no sé qui se l'haurà comprat, perquè tenen un 11% de share. O sigui, la família de la gent que surt a la sèrie i dels guionistes.
Sí.
Para de comptar, no tenen cap... No sé.
No, i han pogut agafar aquest revolt, suposo, Joan Dausanesc.
Exacte.
Que tampoc entenc perquè no...
Ah, no, això és terrible. Mira, això no ho portava notat. Però el moment ens fiquem a cantar sense cap justificació, intentem recuperar cançons del rock català dels 90 i les reactualitzem. És com, agafem diferents generacions, les dels 90 i la dels ara, amb cançons... Ostres,
té sentit capítol rere capítol? Jo no sé si... De veritat que jo no sé si es fa ara mateix. Ara mateix ni sóc monitor ni sóc nen, evidentment. Però sí, havia estat nen d'esplai i sí, havia estat monitor. I ja quan havia estat monitor, ja no es posava el bon dia per despertar-se.
El bon dia. No sé si, clar, jo no ho puc dir. És una informació que no tinc, però que no puc contrastar de cap manera, però és veritat, o sigui...
Jo quan era nen, sí, però és que quan era nen acabava de sortir el bon dia, saps el que vull dir?
No, ja, clar, jo també me'n recordo dels campaments amb el bon dia, i va durar anys la broma del bon dia. Però clar, ara ja...
Mira, ja ho tenim. Tira. Això feies el bon dia, nens, bon dia!
Exacte, ja tenies a tothom aixecat i odiant la cançó, doncs aquí van dir, anem a fer el mateix.
Sí. Però no cola, trobo.
No sé, ara tinc com ganes de tornar-la a veure, perquè com l'hem comentat i criticat, és com...
És que surt els tres capítols, surt el bon dia.
Dels tres dies, eh?
Sí.
Ja és la cançó de referència.
Bueno, ho fan com, suposo, com una espècie de traspàs entre escena i escena, però escolta'm, saps?
Sí.
Talla-ho.
Terrible.
En fi, va, hem començat durs.
Anem al groc, que sí. en el groc és com... Ostres, és com... Tenen moltes coses, perquè està bé el plantejament del programa. És Love Coast, aquest programa que podem veure a la plataforma 3CAT, presentat per la Núria Marín, en el que consisteix en que una persona busca l'amor, llavors té quatre candidats. D'aquests quatre candidats, dos volen només diners i dos busquen l'amor. Llavors, si acaba escollint el que busca diners, el busca diners s'emporta diners i el que busca l'amor es queda sense res. En canvi, si coincideix que el que busca l'amor troba a un que també busca l'amor, els hi paguen un viatge estupendo i meravellós perquè se'n vagin a disfrutar de la seva relació incipient.
Escolta'm.
Aquest és el plantejament, que dius, hòstia, està
no
bé.
Pinta malament.
No pinta malament, és atrevit. La Núria Marín està estupenda.
Està bé que TV3 s'enfogui cap aquí, també.
Ah, exacte.
Que tot això semblava molt que havia de funcionar molt a Telecinco i prou.
Exacte.
No.
Es pot fer aquí,
diversifiquem.
Es pot fer bé, es pot fer amb gràcia, amb sentit de l'humor, i sense ser barroers. Jo crec que en aquest sentit ho han trobat i està molt ben plantejat el programa, i la Núria Marín està molt bé. Ara... Què passa? Que tot això, que tot està bé, tot està ben plantejat, ben muntat, es succeeix tot en un mateix espai, que deu ser un d'aquests edificis de Poblenou diàfans.
Sí.
Llavors, clar, dius, ostres, a mi m'acaba ofegant tenir 40 minuts de programa en un mateix espai, en el que sí, anem a fer una cita, i veus que van a una mena d'espai obert que tenen dins del mateix lloc. O sigui, és tot com pobre a nivell audiovisual, i això jo crec que merma bastant el que podria haver estat el programa. Que ho entens, dius, al final tens un pressupost per fer un programa, t'has d'adaptar, i si has de fer les cites en un mateix espai, doncs és el que tens. Però sap greu, perquè considero que és un bon programa, que podria funcionar amb una miqueta més de pressupost, surts una mica a l'aire lliure, fan una cita aquí, una cita allà, i et guanya molt més de... no sé, molt més de pes el programa.
Absolutament. En aquest sentit, deixa'm dir alguna cosa que he pensat sempre i no he dit mai en veu alta, perquè...
Ui.
No, perquè això malentès pot provocar moltes irritacions. Però mal entès. I de veritat que ho dic des del constructivisme, eh? Però pequem, a TV3 pequem de provincianisme respecte a això.
Sí.
I ja està.
No, és algú que... No,
pequem de lo barato.
Anem a lo barato, total. No, anem a lo barat. Sí, és una cosa...
Torno a remetre, que ja me n'hem recordat prou vegades, però ho tornaré a fer, a la gala que es fa pels anys de TV3.
Els 40 anys,
no? Què és aquella gala?
Ja, yeah. Terrible. Sí, sí.
Home,
sí, sí.
És que allò no se li pot dir gala.
No, jo crec que el que passa amb TV3 moltes vegades és que tu vas des d'una productora, els hi ofereixes un producte barato, mm-hmm. i TV3, ostres, veu els números i ràpidament s'hi tira perquè diu això em va sí. bé perquè em sortirà baratet. Jo crec que per aquí és la vegada un peca la cadena, però bueno, en aquest cas és com... Crec que és un programa plantejat per la plataforma de... Anem a fer una coseta, unes capsuletes, una cosa senzilleta, i és com, bueno... No està malament del tot, jo recomano la gent que ho vegi, que pot passar una bona estona, i sí que tindran aquesta sensació de... Em veu una miqueta més de gust, una miqueta més d'espai, però...
Però sí, com a gala i però... com a show, el que més està funcionant, i ara està per veure, és Eufòria.
Eufòria. En parlarem també, eh? Actualitat. Sí? No, sí, reserva't una mica les teves opinions sobre Eufòria. Val. Aquí estic jo manant-te el que has de dir.
Em sembla perfectíssim.
Però sí, és veritat que la gran aposta audiovisual de TV3 és Eufòria, però hi ha
veus
programes...
La mínima que muntes show funciona.
Sí, 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 et funciona perquè la gent veu allà una infraestructura que no s'han acostumat i això, vulguis o no, també és cridaní.
Sí, sí,
és però
així.
No et sabria dir si és el programa més car. O sigui, que a nivell de visual potser ens dona molt de joc, però
què
hi ha
vols
programes...
Què vols dir, que potser ho és la travessa?
No, la travessa ja et dic jo que no, perquè van sortir els pressupostos i no. Però, per exemple, Joc de Cartes és un programa que, pel que sembla, és molt més car del que visualment l'espectador pot tenir la sensació. Uh-huh. I anem al vermell. Mira, anem al verd, que avui...
No, vermell, fa, no,
mira,
no,
perdó. Ja. Farem al verd i avui faré un exaequo, que no l'he portat, però com que ahir es va acabar el programa i considero que està molt bé i uh-huh. sabria greu no haver-lo mencionat en cap dels dies que hem vingut, que és això d'Històries de la Primària, que s'ha vist a TV3 els dijous...
Perdona un segon. Tenim Pedro Sánchez parlant en directe des de València.
Y todos los servicios de emergencias que representan a cada una de las instituciones. A ellos también querría agradecer su trabajo. Acabamos de estar con muchos de sus representantes y creo que es siempre en estos momentos cuando valoramos aún de manera mucho más, sobresaliente la labor de los servidores públicos, en este caso de los servicios de emergencia, desde los bomberos hasta la UME, pasando lógicamente por la Policía Nacional, la Policía Local, y no me quiero dejar de olvidar en este tipo de tragedias a la Cruz Roja, porque prestan un servicio muy importante, fundamental en la atención psicológica a los familiares de las víctimas y también a aquellos que viven la angustia de haber perdido todo en cuestión de minutos, como ha ocurrido con este terrible incendio. A ellos, a esos servidores públicos, les quiero agradecer su labor, su dedicación, su compromiso, hasta incluso jugándose la vida, como hemos visto en algunos bomberos que han resultado heridos, pero que afortunadamente están ahora fuera de riesgo. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas, y sin duda alguna tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos. Nosotros estamos aquí para proveer de todas las ayudas, de todo tipo de servicios a las dos administraciones, al ayuntamiento y a la comunidad, para poder responder a lo urgente y posteriormente, evidentemente, clarificar qué es lo que ha sucedido y poder ayudar a sobreponerse a los familiares de esta terrible tragedia. La delegada del gobierno, la alcaldesa y también el presidente me comentaban que durante estas horas está habiendo una ola de solidaridad por parte del barrio y por parte también del conjunto de la ciudadanía de Valencia y yo quería también reivindicar ese espíritu de solidaridad, de compromiso y de empatía, porque efectivamente en situaciones tan dramáticas, tan trágicas como las que estamos viviendo, eso es lo que necesitamos todos mostrar: empatía, cariño y solidaridad con las víctimas, con sus familiares y con quienes aún no saben exactamente qué ha ocurrido con muchos de ellos y de ellas. Nosotros estamos aquí, alcaldesa, presidente, para ayudaros y sobre todo para mostrar ese compromiso y esa solidaridad, en este caso del gobierno de España, que no es sino la del conjunto de la sociedad española. Nada más y muchas gracias.
Aquestes eren les paraules de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que ha destacat el seu condol i la seva solidaritat amb els afectats, també cap als servidors públics que treballen des d'ahir a l'extinció d'aquest incendi. Ha marcat com a clara prioritat la recerca de les víctimes i dels desapareguts. Encara entre aquesta forquilla d'entre 9 i 15, que escoltàvem al matí, desapareguts arran d'aquest incendi. Això sí, ha tornat a remarcar amb la seguretat dels servidors públics i, per tant, del cos de bombers, del cos de la UME, del cos del SEM, que estan allà. També ha remarcat com a prioritat que cal saber i cal investigar què és el que ha succeït i ha destacat, com no, la solidaritat i el compromís tant de la ciutadania de la ciutat de València com de tota la comunitat, així com ha ofert l'ajuda del govern espanyol pel que calgui a la comunitat valenciana. Tornarem a escoltar les seves paraules al llarg del dia, segurament, als butlletins informatius d'aquesta casa. Nosaltres, que considerarà una prioritat un dia com avui escoltar les paraules del president espanyol arran de l'incendi, que va començar ahir cap a quarts de cinc de la tarda a la ciutat de València, en aquest bloc d'edificis de 14 plantes, en principi, arran del material aïllant del que estava fet i el vent que va fer córrer tant totes aquestes flamarades. David, si em permets un moment per trencar una mica, anem a publicitat i seguim comentant la televisió.
Molt bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribem a 2:15 del migdia. David, ens havíem quedat en el semàfor.
Sí, que feia un semàfor verd especial, un ex-aequo. Només volia mencionar aquest programa que es va acabar ahir, justament històries de la primària que s'ha fet a TV3 sobre sí. Els CAPs i els metges de família de Catalunya. Un programa amb un pressupost segurament molt petit, molt baixet, sí. I ha estat sensacional. O sigui, m'ha agradat moltíssim, m'ha transmès moltes coses interessants, crec que tenia un factor humà molt, molt important. I
tu que mires televisió.
Sí, ui.
I que estàs parlant dels CAPs i els metges.
Sí.
Vull preguntar-te una cosa que jo trobo que ha agafat un cert revolt a les xarxes socials, poc, eh? Però ha agafat cert revolt i no vull que passi per alt el debat que ha suscitat, que sí que em sembla important. L'altre dia, en un reportatge, no sé si formava part del que estaves dient, va sortir un metge rural.
Sí que ho he vist, això, però no, això no té res a veure amb les històries de primària, eh?
Val. Crec que era un reportatge de les notícies.
Sí.
De TV3, sí. Serien les notícies comarcals.
Sí.
I va sortir un metge rural, un metge que s'havia desplaçat de la ciutat en una localitat pràcticament de muntanya, no recordo ben bé la població entera i com treballava, etcètera, etcètera. La cosa és que aquest metge era molt ben plantat, era un tio molt ben plantat.
Sí.
I la gent a la xarxa va començar a comentar-ho molt.
Sí. Catalunya es va posar una
Catalunya
mica
es va posar una mica entre hot i dempeus.
Sí.
Val? Fins que vaig llegir un tuit que em va semblar molt interessant,
sí.
Que va dir: estem patint la mateixa sexualització, però cap a l'home.
Cap a l'home, sí. Sí. Això a tu et sembla bé, malament, o tot el contrari?
No ho sé. A mi em sembla bé el debat.
No, a mi em sembla bé el debat, però és el que sempre diu el Marc Giró, d'alguna forma, que...
Marc Giró com a referent d'aquest tema,
per mi,
No,
Marc Giró com a referent de tota la vida.
O sigui, estic molt d'acord, eh?
De tota la vida.
Estic molt d'acord.
Sí. Però ell sempre fa una mica la cosa de dir, ostres, diu... han sexualitzat durant tants i tants anys a les dones,
clar,
que ara, d'alguna manera, perquè sexualitzi una mica l'home, no, hi ha d'haver-hi com... no sé, són les balances, no? Doncs has de tirar una mica de sexualització sobre el món del masculí per dir, pues anem a igualar una mica i ja quan estiguem igualats,
val,
ja veiem què fem.
Val.
Però ara mateix, jo crec que una mica de sexualització masculina...
I som-hi, aquí no ha passat res, eh?
Jo crec que no, perquè, o sigui l'abat és tan ampli com perquè me'l plantegis ara i comencem a treure coses. Però, ostres, crec que moltes vegades el sentit comú...
També et dic que millor que te'l plantegi tu aquest debat...
Que segons qui...
Que el Marc Andreu.
Ah, no, probablement, però hi ha un punt de dir, bueno, va,
val,
com un passi.
Val. No, em sembla un debat
fins a cert punt,
molt interessant.
Fins a cert punt, però sí.
Ara sí, anem al Verd,
que és l'Operació Triunfo, que s'acabava dilluns, que ja ens queda molt lluny. Jo crec que amb aquesta edició...
Ui, això sí que queda lluny.
Sí. Home, el dilluns ja queda llunyíssim, no?
No, digue't la...
Qui és?
Això queda una mica lluny,
però,
eh?
Però bueno, està bé, perquè avui no he portat talls i
quants
ja està bé.
Quants anys tenies amb la primera edició?
Què?
Quants anys tenies
això
amb la
no
primera?
Això no cal que en parlem, de les edats de les persones.
És que 9.
No, 9-10 anys, no sé, no me'n recordo. Però la vam disfrutar, l'última generació d'OT, l'hem disfrutat molt. O sigui...
Sí, ha funcionat.
Sí, mira que jo vaig començar a dir, ostres, ara no em vull enganxar això una altra vegada, però ha funcionat molt bé. Aquesta setmana confirmaven que hi haurà una segona edició.
Sí.
Que si són intel·ligents, deixaran passar una mica de temps. Jo crec que 2024 no ha de tornar a OT.
Tu creus que no?
No, jo m'agradaria...
Mira, el dilluns s'acabava Operació Triunfo, dimarts en aquest programa parlàvem amb Tinet Rovira.
Ah.
I li volia treure... No, hi havia manera, eh?
No.
Perquè en sap molt, en Tinet Rovira, eh?
En sap.
I just abans de la roda de premsa el vam tenir aquí.
Vale.
I li vaig preguntar, escolta'm, renovació amb Prime Video... I entre línies es va poder llegir que sí.
Sí.
No va dir que sí, però entre línies es va poder dir que sí. Amazon Video, hores després que ho confirmava.
Sí.
I li vaig preguntar, Operació Triunfo el 2024, i això no ho va assegurar tant.
No, jo crec que no serà 2024, crec que serà 2025, potser...
Val.
Mira, durant aquestes èpoques que comencés del 2025, jo crec que estaria bé que deixes reposar una mica el format, perquè s'ha demostrat moltes vegades que les primeres edicions, quan deixes reposar el format un temps, et funcionen molt millor que si les enganxes tant. I bueno, s'ha de celebrar la Xenoa, o Xenoa, ja la catalanitzo el nom.
La Xenoa
ho ha fet molt bé.
Està molt criticada, eh?
Ha complert, jo crec que ha complert bastant bé l'expedient, no ha sigut una cosa de... No és el Roberto Leal, que a mi Roberto Leal per mi és dels millors que ho ha presentat darrerament, però ho ha fet bastant bé. Teníem una justa guanyadora, que era Nayara, que per una... Jo vaig escriure un article el diumenge, que parlava que ara hi ha molt aquestes falses autenticitats, falses identitats de gent pija que vol ser choni, o no, gent que còpia models perquè creu que això li pot funcionar socialment. En canvi, ella jo crec que és tal com és, no? I reivindica la paraula choni, li ha donat una resignificació,
sí.
Li agrada i la readapta i li dona un valor positiu al concepte. Jo crec que és molt positiu que hagi guanyat una tia que porta anys corrent a sobre d'una orquestra, que s'ha fet escenaris i ha suat pobles a sobre amb la seva orquestra. I, home, acostumat a tant nen mimat que arriba amb 18 anys i ja li han regalat tot, ja ha tingut escoles i els pares i tot el suport del món,
sí,
a una tia com ella, lluitadora, que ja té 26 anys, que s'ho ha corrent i que ara li sorgeix l'oportunitat de triomfar en el món de la música,
està molt bé.
Doncs ens n'alegrem molt per ella.
Sí. Abans de parlar de l'actualitat televisiva, mira, la Olma m'ha passat ara mateix. Miquel Ferrés, a l'Alt Berguedà, és aquest metge.
Ah, vale, el
que
metge...
comentava.
El metge que
és no... Miquel Ferrés i treballa a la zona de l'Alt Berguedà, metge de medicina a l'àmbit rural. En fi,
està molt bé.
Sí.
Ja el podeu portar un dia, el coneixeu.
Vols que el portem?
No, per mi no, perquè no vull sexualitzar ningú, llavors. No, que parlem de medicina, jo no tinc res a veure amb el món de la medicina, però bueno, si vols parlem de la viralització.
Sí,
d'això em puc aportar coses.
Val.
Si vols, si et sembla bé.
Vinga, va, actualitat anem televisiva.
Feina,
sí.
Anem per feina, que avui se'ns fa tard amb tanta intervenció de Pedro Sánchez per aquí al mig i publicitats. I parlem,
oi,
va,
farem que és una queixa, això?
No, per res, ah? L'actualitat mana, però ja en parlarem més endavant. ara tothom està molt més sensible d'aquest tema. Anem a actualitat i anem per feina i la direm ràpid. Lara Álvarez, després de 10 anys, deixa Mediaset. Ho ha fet amb un comunicat que deixa la cadena. Tots els formats que li han donat han sigut un desastre.
Sí.
No per ella, sinó perquè els programes ja de per si el plantejament era espantós. Mm. Llavors, jo crec que era una noia que ho feia estupendament bé a la Illa de Supervivientes, que tenia molt potencial, que la cadena li podia haver donat altres oportunitats. No ho han fet i ella decideix marxar i deixar una cadena que estava estant en capa caiguda. Següent notícia. Si no vols apuntar res, jo vaig seguint, faig bateria d'actualitat. Tenim ja el jurat d'Eufòria,
sí,
en el que la gran sorpresa o gran aposta és Alfred García. Ara hi hauria d'haver un... saps de dir, vale, Alfred, sincerament...
A mi no...
Com a jurat, sincerament, no...
No crec que m'aporti gaire com a jurat.
Veritat que no, que però... és com...
Sap greu,
no,
eh?
No, va ser com... uau, és... I a més, jo crec que... ho han intentat perquè s'ha fet un càsting de jurats, s'ha contactat...
Es fan càstings de jurats?
Sí, s'ha contactat amb gent important de Catalunya Ràdio. Gent de...
ah?
Sí, s'ha contactat amb gent important.
Com?
Que no els hi va agradar, van fer el càsting i no els hi van agradar.
Com?
T'ho dic perquè ho sé i ha sortit. O sigui, s'ha provat gent i no ha agradat. Va sortir el Rocco Steinhauser, que sempre dona informació i mai te'n pots fiar del tot del que diu.
Sí.
Va publicar com una veritat absoluta que s'havia contactat amb Mònica Naranjo, que es veia bastant viable, però que la de Figueres demanava un sou bastant elevat i TV3 no ho va poder pagar. Després es va desmentir des de la productora. S'ha intentat fer un càsting, però al final amb el jurat ens quedem amb Alfred García, la Carol Rovira, que repeteix, i l'Albert Sala, que era l'antic professor de ball.
Exacte, sí.
Bueno, sincerament...
jo crec que amb el Versa la guanyem, el jurat, també t'ho dic.
Sí, però al final no creus que
és
són...
és dur i divertit a l'hora, trobo.
Sí, bueno, mira l'avui, que al final ningú la donava un duro i ja ha funcionat.
Carol Rovira sempre l'he vist com molt suau,
sí,
no?
Sí.
I Alfred García, és que no sé què aportarà.
No ho sé, no ho sé.
Igual em sorprèn,
Sí, perquè l'Alfred té aquest punt que està una miqueta girat de dir un dia pot sortir d'una manera i un dia d'una altra.
Exacte.
I que a vegades és supersincer, potser ens sorprèn, donem-li l'oportunitat. I parlant d'Eufòria, ja, bueno, hi ha tota aquesta polèmica que segueix amb el tema de la producció d'Eufòria, que els trincos consideren que és una còpia d'Operació Triunfo. Estem esperant que surti la sentència, però en aquesta setmana el Toni Cruz deia que ens van dir que era una evolució de Lo Happy Day i vam al·lucinar, no té res a veure, no? O sigui, el que els hi van vendre els de productora d'Eufòria amb el que després va ser, consideren que s'assembla molt més a OT que el que els hi van proposar. En canvi, Jeanette Rovira ha tingut una visió una miqueta més moderada i ha dit que haurà de ser un jutge qui determini quina de les dues parts té raó. No?
Jo torno a dir la meva guia... un programa musical, un show talent musical, és el que és. Per la mateixa raó, la voz, tu sí que vales... saps què vull dir? Sí, hi ha gent que canta i hi ha jurats.
Sí, sí, i t'ho compro totalment. O sigui, no, em costa... la línia és tan fina de dir... al final, un talent show és un talent show i no
ja,
té...
ja no tens acadèmia, saps? Ja
no té més.
Jo crec que l'Operación Triunfo és l'acadèmia, la marca.
Que, sí, però aquí sí que he de dir que jo, sense haver sortit tota aquesta polèmica abans, quan vaig començar a veure Eufòria, sí que em va xirriar una mica tot el tema del... perquè em recordava molt a OT, el tema del favorito de la setmana i la immunitat... tot aquest concepte sí que em va semblar molt... el que és la mecànica d'expulsió concursants, això em va semblar molt l'OT. Sí que és veritat, tu dius, vale, la voz és un talent, sí, però la voz té el factor diferencial de que estan d'esquenes, no els escolten, els veuen, en giren. Tu que ara més feien és un talent, sí, famosos que es disfressen. Tots els talents al final intenten aportar alguna cosa diferencial, i en aquest cas d'OT i Eufòria sí que és veritat que el que és la mecànica estrictament de selecció i d'anar passant gales és molt semblant, però bé, ja veurem.
Veurem i veurem aquest nou jurat.
La resta de l'actualitat, molt per sobre. Marta Flitz no presentarà més Gran Hermano, gràcies a Déu, i la Mediaset ha decidit apartar-la del projecte, i les pròximes edicions de Gran Hermano les presentarà ella. El següent tema, Inés Hernán, que va haver-hi tota la polèmica per la seva presentació als Goya, el tema va acabar saltant al Congrés dels Diputats per part del Partit Popular, però al final el que és tot el que és la... a l'equip de Radio Televisió Espanyola li ha acabat donant suport a la a la comunicadora, no sí. podem dir periodista. I finalment, Supervivientes, que estrenarà edició en breus. De moment, el nom dels participants no ens acaba d'engrescar massa, però ja han anunciat que després de l'edició normal de Supervivientes, que començarà al març, tindrem edició All Stars, que això no s'ha fet mai. Que és
boníssim.
Edició amb els millors concursants de Supervivientes. Esperem recuperar Carmele Marchante, wow. Sonia Monroy,
sisplau.
Toni Genil, esperem que tota aquesta gent de gran valor artístic
torni a l'illa. David Vidal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Et quedes, eh?
Em quedo una mica de safreig.
Publicitat i safreig amb Núria Ros. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Tres minuts i arribem a 3:15 del migdia. Júlia Elias, bon dia, bon divendres.
Bon dia, bon divendres.
Què tal, com estem?
Molt bé.
David Vidal, hola de nou.
Molt bé, no m'he mogut d'aquí.
Bueno, de cadires sí, eh? T'has mogut?
És culpa meva.
Joc de les cadires.
Rafa Sanauja, bon dia.
Bon dia, Núria Ros.
Què tal?
No, és culpa meva perquè estic acostumat a aquest espai.
Costums són costums.
Sí, sí, exacte.
I si em poso allà, que no passaria res, ho faria igual, eh? Però demano amablement si la gent em deixa el meu favorit. I David, molt amablement.
Menys mal.
Escolta'm, que parlàvem de costums i qui té el mal costum de parlar malament últimament són aquests famosos, sobretot Sebastián Yatra.
Yatra.
Que ha deixat anar unes declaracions, si més no polèmiques, eh?
Amb xoc estem, no?
Sí, una
miqueta. No ens esperàvem.
No. A veure, posa'ns en context i ja en parlem, perquè crec que hi ha moltes coses a comentar.
Moltes, sí. Moltes coses a comentar. Aquesta setmana sortia un podcast, una entrevista que havia donat Sebastián Yatra amb Vicky Martín Berrocal. Que aquesta connexió a mi em sembla estranya, que Sebastián Yatra decideixi parlar al podcast de Vicky Martín Berrocal. A mi em sembla estrany.
Però cuidado el que aconsegueix Vicky Martín Berrocal, eh?
Què té darrere?
Qui té de producció?
Jo
l'altre dia ho vaig pensar-ho, sí. Perquè vam anar a Sofia Vergara.
Clar, sí, sí, per això.
Amb aquelles declaracions també que va explicar, ara i altra. Amb Miqui Martín Berrocal, que també aquesta setmana és portada de la revista 10 Minutos.
Li va bé, no?
Sí, fent-se petonets amb... Ai, amb un noi molt jove, com es diu?
A veure, a veure.
Amb Enrico Solís.
Qui és? Jo no sé pas qui és.
De la Tamara, sí.
Enrique Solís és fill d'aquesta burgesia d'Andalusia,
sí.
que té un títol marquès
sí,
o alguna
cosa, sí, sí,
i és famós perquè és ex de la Tamara Falcó.
Ah, sí?
Pues aquesta setmana just han sortit unes fotografies amb exclusiva, crec que era 10 Minutos, amb una cita de Solís i Vicky Martín Berrocal, pues que han tingut una cita. Ella no ho desmenteix.
Sí que és jove, sí.
33 anys.
Home, i la...
I ella
quina edat té?
50. Jo he buscat 50. Sí. Ell 33 i ella 50.
Enrique Solís, eh?
Enrique Solís es diu?
Aquí, sí? Aquí hay tomate.
Aquí hay tomate.
Quan... Sí, sí, sí. I ell és molt guapet, és guapetón.
Sí, clar, però quan el noi és el jove no es critica tant, eh?
No, a mi, i em miren a mi.
No,
però després parlem de lo d'Ester Expósito.
Clar, no.
Jo estic indignada amb aquest tema.
Dani Martín.
Ara en parlarem, però dic, quan es va filtrar que hi havia una relació entre Risto Mejide i Laura Escanes, tothom es va posar les mans al cap.
Sí. No,
i ara estem parlant de molts anys de diferència i ningú s'alarma
no,
aquí, o
i,
què?
I al final, i es fa el contrari. Per què una dona no pot estar amb un home jove? Que clar, a mi sembla perfecte.
Oi, tant que sí.
Però llavors, al contrari, es critica molt, eh? Bueno, la cosa és això. Ell ha dit que no és una relació sèria, només que són amics.
Ell és molt més jove, però té 30 i pico.
No, jo estic d'acord. No és el mateix una persona amb 40 que comença a jutir una noia de 18 anys que tu amb 33 anys. Jo tinc 32, encara no en tinc 33, però podria sortir amb un senyor de 50.
Ah, sí?
Bueno, a veure...
Ah, però són...
Em refereixo...
Són 15
mira, sortiria abans amb un... Crec, amb un senyor de 50 anys que amb un nen de 18 anys.
Home, és que...
Amb un nen de 18 anys ja no l'entendria ni com em parla.
El tema és que...
Perquè parlen amb un argot, a mi comença a plor i no sé què dir.
No entendries res, absolutament.
Per això.
No, però que la diferència entre 35 i 50...
Que no és el número, sinó és l'estat del moment.
Exacte, la mentalitat és més equilibrada.
Jo estic d'acord, Però, bueno, aquesta és la notícia. Per lo que anàvem, el podcast amb Lladre, no?
Sí.
Exacte, han sortit aquestes declaracions i... Jo sóc la primera que m'ha sorprès molt. Lladre confessa que només ha tingut dues relacions sèries, que s'han demanat dos cops, que això ja ho sabíem, que seria amb Tini i amb Aitana.
Correcte, sí.
Dues relacions sèries, i que amb les dues, quan ha passat un any, les ha tingut que deixar.
A més, ha dit 365 dies.
Un any.
Un any.
Ell, quan llega l'any, li passa algo que ha deixat la relació. I la cosa és que diu que ell no pot entendre com, després d'un any, la gent pot ser fiel.
Fidel.
Ell diu que quan porta un any en relació, el seu cop comença a pensar coses estranyes i té ganes d'estar amb altres persones. I que és a l'any. I que ell prefereix, doncs, abans de ser infidel, doncs, deixar la relació. De fet, coincideix amb dades quan va deixar Aitana.
Sí.
Però ell ho explica des d'una tonalitat de dir és que no entenc la gent que ho pot fer.
Yeah.
I explica que...
La resta del món està equivocat.
No, no? I explica que ell... Que clar, que quan porta una relació llarga, pues que, per el seu tipus de vida, pues que viatja molt i que es limita. Que
això
ell,
és...
Que jo això Perdó. Tampoc.
Es
que es limita. Que ell pues, se'n va de festa i clar, que per sortir de festa i no poder lligar amb altres persones perquè està en una relació, pues prefereix no sortir de festa.
Les cares de Núria Ros.
És que... Home, és que senyor Lladre...
Ho comentàvem a primera hora del matí.
Ha sortit el tema. Sortit.
Ah, és que és fort.
I no,
madurés.
No sé, en Rafa ha dit una cosa per mi molt certa i és que aquest noi mai s'ha enamorat. Això per començar.
No s'ha enamorat, potser sí s'ha enamorat, però no sap el que és estimar.
No, exacte, no sap,
no sap el que és estimar.
Perquè, perdona, però... que al cap d'un any el cervell et faci un clic i tinguis ganes de ser infidel, parlem-ne.
És perquè tu pots tenir una atracció molt important amb una persona, en molts nivells, però no hi ha amor.
No,
no
exacte,
hi ha,
exacte.
O sigui, no hi ha un projecte de vida, no hi ha un... Bueno, a veure, hi ha tres jove, també, no?
Punt, hi ha hagut molt debat, perquè hi ha aquesta teoria, i que jo també comparteixo, que al final és com... Bueno, tu pots tenir, segurament, impulsos cap a altres persones, és el més normal del món.
Evidentment.
Expressar-ho, no crec que sigui el problema, però hi ha hagut molta gent que considera que s'està criticant a Sebastián Lladre per exposar una situació i l'estan situant a ell com una víctima de que simplement ha exposat coses que pensem tots. I és com, bueno, va. Si pensem tots o podem tenir tots sentiments de que la fidelitat, al final, és una cosa que un decideix per respecte a una altra persona
uh-huh.
i perquè considera que la relació que estableix és amb una altra persona i aquesta relació és exclusiva. I això em sembla bé i ho comprem. Però també crec que està bé cobrir el ventall de dir, i siguem sincers, i verbalitzem moltes vegades, i crec que les parelles ja ho fan actualment, no és com abans, de que els desitjos i els impulsos cap a altres persones exteriors a les parelles també existeixen. Jo crec que està bé plantejar això, però no justifica el fet de dir, ah, doncs com que tinc això, soc
infidel. Ja, però és que jo crec que el problema és que ell diu que no ho pot evitar.
Exacte.
Clar, escolta'm,
és el punt.
Jo porto molts anys amb una parella i durant aquests anys m'he sentit atenta per molta gent,
exacte.
Però jo sóc el suficientment madura per saber on està el límit.
Has dit la paraula per mi, Clau, la maduresa.
Exacte. Sí.
Perquè al final aquesta manera de viure, que tot són impulsos i tot és el que em ve de gust, i al final t'ofereixes tot per a tu. No, la vida s'ha de madurar i viure de cara als altres, sigui una parella o sigui família o siguin fills, això és madurar a la vida.
Sí, sí, sí. I per mi el més greu que diu és... em limito a no sortir de festa per no caure en això.
És molt
com la gent que té parella no pot sortir de festa. Bueno, no pots sortir de festa tu.
Clar,
no pots fer plans sol tu. No pots anar de viatge tu.
Que surts de festa precisament i ho ha dit ell per lligar.
Exacte.
És un infantil.
Totalment.
Jo crec que d'aquí hauria de... jo, vamos, espero que ningú torni a ser nòvia de l'altre lladre.
És el que dèiem, també, et tires pedres sobre tu mateix.
Bueno, però també al final lladre diu que ell el que pensa és que la seva manera de vida i com veu la vida, ell està a favor d'una relació oberta.
Ah,
ell ho diu en el final del podcast, eh?
Si a tu et funciona això, planteja.
Sí, diu que considera que per la seva mentalitat i per la seva vida, doncs que no descarta poder mantenir relacions obertes.
El tema està que no ho sé, segurament ho fa, o confiem que així és, a dir-ho a l'altra persona.
Exacte,
des d'un bon inici.
I està d'acord amb l'altra persona.
Perquè hi ha moltes persones que volen relacions obertes i ho comuniquen al final de la relació quan ja l'han obert, llavors.
I que tu acceptis que la teva parella també té una relació oberta, no només tu. Que jo crec que això és el clau de tota la relació oberta. Perquè hi ha molta gent que s'omple la boca de sí, relacions obertes. Bueno, jo i tu?
Clar, és que això és un tema que no hi ha grisos, eh?
No.
És a dir, o blanc o negre.
Exacte.
Sí, sí. I que l'última cosa sobre això, que madurar és renunciar. Llavors, jo suposo que aquí està la història, no? De dir, pues, si vols tenir una parella i vols ser fidel amb aquesta parella i també tenir una relació monògama, al final són renúncies també a la vida i de dir, no pots només pensar en la teva pròpia satisfacció, no?
Bueno, però es confirma que, o sigui, que hi ha treva de Xaitana i Caitana. Imagina't que donen aquest motiu. No, és que portem un any i és que si segueixo amb tot ser infidel... Pobre Aitana, no.
És motiu d'enfrontament.
A mi, o sigui, si va ser així... I al final es confirma, que Aitana... Que va ser lladre qui va deixar Aitana i que el que es rumorejava és que no havien acabat del tot bé.
Clar,
jo crec que
això,
amb aquestes declaracions ho estem confirmant. Unes declaracions que a mi em sorprèn que després d'un any de no parlar de la relació, ara lladre... Sí, solo mi gran amor...
Amb Vicky Martín Berrocal, eh?
Exacte, amb Vicky Martín Berrocal.
Ara no és surrealista tot.
El típic podcast, no?
Sí.
No sé, molt curiós.
No sé, jo crec que ell hagués quedat millor si hagués sortit en aquest podcast i hagués dit, escolta'm, doncs jo estic a favor de les relacions obertes.
No, però exacte.
No, i a partir d'aquí ja està, però dir, home, és que sé que sortiré de festa i això em limita a no poder-me enrotllar amb altres dies, home, tens 29 anys.
Sí, sí, al final també demanem sinceritat i ha sigut sincer, no?
Sí, sincer ha sigut, però jo crec
que li valoro, no?
El discurs, des del meu punt de vista, podia haver sigut una miqueta més madur, però escolta'm...
És que, bueno, no sé, podem partir de la base que no és madur.
Dius que té 29 anys...
Pensava que era més jove, jo.
Dient com que ja és moment de sentar una mica al cap? O com...
No, és moment de dir coses amb sentit.
Amb sentit.
I més quan ets un personatge públic, fas concerts, actues, ve gent jove a veure...
Bueno, aquí, i que canta cançons a l'amor, forever and ever, i love is in my...
És que aquesta és una altra.
Perquè, clar, jo no ens creem cap cançó que canta ara.
No crec que hi hagi una edat per dir, doncs vull tenir una parella estable. Hi ha gent que la troba als 60 anys, potser hi ha gent que la troba als 18 i ja no se para.
O que no la busca mai.
O que no la busca. No hi ha una edat, però, ostres, tens 29 anys, en principi, ja has de ser una miqueta madur, llavors fes declaracions una miqueta en cap i peu.
La gent està molt alelada.
I, per últim, una cosa que també es va comentar en el podcast, que és una cosa que també s'ha deixat sobre la taula molts cops, és la sexualitat de Sebastián Yatra. Hi ha un moment que Vicky Martín Rivera li pregunta si és homosexual.
I què va dir?
Ell diu que... No, ell diu que no. Ell diu que no, però que s'enamora de les persones.
Bé,
que
no ho descarta. Bé, bravo! No, primera declaració amb una mica
sí,
de...
Sí, que no ho descarta. Que la vida és llibertat i...
I això s'ha rumorejat des de fa temps. Sí. Les mamarazzis moltes vegades han apuntat això.
Sí,
Laura Fai i Lorena Rodríguez Vázquez.
Lorena Vázquez. Mm-hmm. I és un tema que bueno... Que sí,
a mi no em sorprendria gens que Yatra aparegués amb un noi o... Com una noia?
Sí, però bueno, no sé. Tampoc hem tingut mai cap evidència.
No.
Sé, el que està clar però... és que ara haurem d'esperar una miqueta de temps per veure'l públicament amb una persona, amb una parella.
Perquè pensa, comences a sortir i et dius, bueno, em dura un any.
Clar,
o sigui,
vas fent el compte enrere.
Poses allò, el temporitzador.
Poses el temporitzador del mòbil, ja sona l'alarma, saps?
En fi, Sebastián Yatra ja l'hem espavilat una miqueta i jo crec que hem de parlar d'un dels grans temes d'aquesta setmana, que ens té una mica...
Però us vull explicar una cosa que va passar...
Digues.
Amb Aitana. Bueno, no és Aitana, hi ha altra Aitana. És que la vida a vegades són casualitats.
Ai.
Que no. Aquí, expectatives. Ai. Saps qui va venir a dinar diumenge al millor restaurant del món?
No.
El teu.
I el Juste.
Ostres.
Oh! Exclusiva.
És que...
Això sí que és exclusiva.
Mira, jo quan el vaig veure vaig dir...
Et refereixes al teu restaurant,
sí,
eh?
Sí.
Val.
Quan va venir, vaig pensar, no m'ho puc creure, imagina't que arriba... No va venir mai Aitana, eh?
Va venir ell sol.
No, va venir amb la família.
I què no?
La família,
com a expert en premsa rosa no vas treure...
No, va ser molt simpàtic el noi. I clar, jo estava allà i dic, ja veuràs com... El... Però no el va reconèixer ningú, pobre. Només jo. Bueno, que estava allà i dic, ui, és el Juste. Ara ja va venir Maitana.
I què va dinar?
Va dinar calçots.
Calçots?
Escarxofes i escalivada, perquè dedueixo que és vegano.
Sí, per, la, sí. Sí.
Podria ser.
Però és casualitat o no, parlar de tota la setmana?
Arriba, arriba a aparèixer. Què va venir, el cap de setmana?
Sí, sí, el diumenge.
Val, és a dir, arriba a aparèixer Maitana Ocaña, i crec que ens has de fer una crònica o alguna cosa per dilluns,
Anava molt rodejat de gent?
No, anava amb la família.
Amb la família.
Passa desapercebut, no?
No.
No?
Bueno, sí, pel públic, per la gent.
Sí, la gent no el
reconeix tant. Però el seu look... No, el veus i dius, aquest noi és influencer o és model o
algo. Vale, Júlia, però parlem... Ara anem al següent tema.
Però estava guapetón, eh?
Sí, però jo un dia, i crec que ho vaig dir en aquesta secció, sí, me'l vaig trobar a Sarrià, de sortint de casa meva. És que ho sento, però és que ho diré tal qual penso. Semblava un tio que anés... O sigui, descuidat, no, lo següent.
El Jeremy Allen White.
Sí, una miqueta. És que no vull dir el terme perquè és una mica despectiu, però... No, però el vaig mirar dos vegades i dic, aquest és en Biel?
No, no, doncs el diumenge
estem passant de modernitos una mica, no?
Modernito anava un fire, però bé, estava bé.
Festa, aquell dia que te'l vas trobar.
Podria ser perquè era festiu. I jo estava allà esmorzant, i ell estava com d'un costat a l'altre, va entrar a buscar-se un cafè i menjar.
Home, té molta pinta.
Bueno, us ho volia explicar perquè m'ha fet molta
gràcia. Home, clar, és una gran casualitat.
Però li vas dir porta a l'Aitana un altre dia.
No.
Esteu convidats?
No.
Més calçots?
El pròxim dia que et vingui un famós al restaurant has d'anar allà.
Fes fotos.
Has de fer producció i portar-nos a l'equip.
Vale.
Sí, vale.
Ja us ho explicaré.
Va, 5 minutets i arribarem a la 1 del migdia. Parlem d'Esther Expósito.
Ai!
Però aquest tema donarà molt de sí?
Per això, farem una prèvia i després, tornant del butlletí, parlarem més tranquil·lament.
Ok, primer de tot, jo ja m'és igual el que em digui la gent. Per mi és un temazo.
Sí, estic d'acord amb tu, Júlia.
Si ho sento, ja estic de la gent que es queixa.
Fem una cosa, escoltem-la.
És que és temazo.
Sí, és un temazo.
És que m'agrada molt que utilitzi el nom i cognom. És com graciós, no? Esther Expósito.
És perquè no acabi que ningú dubta, no? Perquè no hi hagi dubte que va dirigir a Esther Expósito.
Clar.
Va, la cosa és que Dani Martín, que estava des del desembre del 2022, pues, donant-se un temps de la música, va just reaparèixer el divendres passat amb un vídeo, amb un look que es va fer molt polèmic perquè no feia bona cara, que també molta gent és perquè es critica els looks. Bueno, el critiquem perquè no feia bona cara, Dani Martín, amb el cabell groc, i feia mala cara.
Era un aspecte horrorós, pots dir clarament, l'aspecte era terrible.
No, perquè és que la gent és molt sensible, dius, és que no hi ha dret que jutgem a la imatge de la gent. Bueno, no la jutgem, no l'insulto per tenir aquella cara, però feia mala cara.
Molta.
Estic d'acord. Feia cara d'haver arribat de festa. Com
feia cara de Biel Juste.
Exacte.
Juste. Mai sé com es diu.
Bé, doncs, si divendres parlàvem del canvi de look, de sobte, dilluns ens llença una nova cançó que ningú ens esperava, amb títol Esther Expósito i tot. Però què està passant? La cosa és que la cançó és molt Dani Martín, sobretot molt Canto del Loco.
Moltíssim.
La gent que s'ha criat amb Canto del Loco és Canto del Loco total. Jo quan la vaig sentir vaig pensar... Ai, és que
va recordar el passat, una miqueta.
Totalment. I la polèmica és perquè la gent no entén que Dani Martín li canti una cançó fent una tirada de canya monumental a Esther Expósito. I una altra vegada el que la gent critica més és per l'edat.
Ah, sí?
A mi em fa 48...
cringe. Ja, aquest sentiment és el que...
A mi, veure un senyor... Veus? Quants anys té, Dani Martín?
47. Ha sigut el seu
47 anys.
Esther, 24.
Parlant d'una... Deu ser una noia està bona o no està bona, a mi em genera rebuig.
Però escolta'm una cosa, no voleu dir que és un pacte entre els dos?
100%.
Bueno, sigui el que sigui...
Us fa cringe, igual.
A mi em fa cringe.
No, és un sentiment que té moltíssima gent, O sigui, per això hi ha tanta polèmica a les xarxes.
Però jo tinc la sensació que Esther Expósito s'ha convertit en una mena d'icona general de la bellesa.
Ho és.
Llavors jo crec que ella aprofita aquesta icona de dir tothom parla d'Esther Expósito en aquest sentit, doncs jo ara ho verbalitzaré i faré una cançó i podem treure rèdit els dos.
Sí, no? Jo crec que és un pacte, jo estic convençut. Sí. Esther Expósito dilluns no es va...
És que sí, no, exacte.
No li van passar la cançó Mira que ha fet Dani Martín, és impossible.
Sí.
De fet, jo...
Sí, no.
Jo no sé si Esther Expósito inclús deu tenir registrat el seu nom, com a marca.
Clar.
Això no seria estrany.
Probablement.
Una persona amb tanta importància i tant, saps, sí, sí, tant crèdit.
Que, per cert, no sé qui ho va dir fa dos o tres dies quan explicàvem que s'havia publicat aquesta cançó, que potser era una versió actual de La Madre de José que estem escoltant.
Bueno,
ara,
és que... És com
no sé qui ho va dir, crec que ho has dit tu, eh?
El que es deia...
No, bueno, és que canvi de papers, però
és la Madre de José.
El que es deia X és, ara ja sabem que La Madre de José era Esther Espósito. Bueno, sí, sí,
exacte.
Sí, sí. No, no, però
bueno, és que és la cançó, però el que... Ai, no sé, a mi em fascina la cançó.
A mi també m'agrada molt.
I al final entenc que s'hagi de treure a punta de tot, però, hòstia, no hi ha cançons de reggaeton que diuen missatges molt pitjors que aquests.
Sí, i
no estem...
I de rap. I de rap.
Al final, a vegades no cal donar-li tampoc més importància, que és una cançó molt canto, que li canta Esther Expósito, perquè, òbviament, sap perfectament que amb el nom d'Esther Expósito arribarà una generació que potser d'Anna i Martín no arriba, i amb un públic segurament fora d'Espanya.
I que la cançó és xula.
I la, sí, és un, la cantarem aquest estiu.
I home, i tant. Jo ja me la sé. Cantant. Jo també.
Ja me la sé.
I la idea, per sorprenent i per original, també m'agrada. No sé, això del cringe, jo no sé.
Fem una cosa. Anem a serveis informatius i quan tornem us pregunto si creieu que és màrqueting, si no és màrqueting, si us agradaria que us dediquessin una cançó així, si no, perquè Esther Expósito ha tingut reacció per les xarxes. Home, i està molt contenta. És que el boom d'Esther Expósito també el comentarem. El que dèiem, serveis informatius amb Júlia Julvé i Pol Corredoira i després tornem amb mitjoreta més de premsa rosa amb aquest i molts temes més. Fins ara.